Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona. Estàs escoltant Ràdio Rambles.
Welcome. El que viuran properament pot arribar a ser transcendent. Aquestes festes li oferiran més emoció que la jalea real. La Mercè és una verge tossuda, no pararà fins que toquis la tuba. I per la ronda litoral, sent mossos tocant trompetes, els de BCN ja llencen petards i diuen hola als guiris, guiris. Me'n faràs oblidar que avui és dilluns, que el Nadal encara és lluny. Recordar que m'emociona viure a Barcelona. La Mercè és una verge tossuda, no pararà fins que toquis la tuba.
Papa, xapa, jo som xapa, jo som xapa.
Hola a totes i a tots des dels estudis de Ràdio Rambles. Ens encanta estar aquí en aquesta edició especial d'Associa't amb la Natura com a part de les festes de la Mercè i a l'emocionant event Festa de l'Associa't. Des del parc de la Ciutadella, l'avinguda de la Catedral i aquí a Ràdio Rambles estem submergint a la vida associativa de Barcelona durant aquestes celebracions tan especials. Ens voleu acompanyar en aquesta aventura?
Exactament. La Festa de l'Associa't és un esdeveniment que no solament celebra la riquesa del teixit associatiu de la ciutat de Barcelona, sinó que també ens connecta més amb les nostres comunitats durant les festes de la Mercè. Organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i Torre Jussana, aquest esdeveniment proporciona un espai perquè les entitats mostrin la seva realitat a la ciutadania.
I com a part d'aquesta celebració, aquí estem, com hem dit, des de les Rambles, és espectacular estar aquí fent ràdio, és una autèntica meravella, i hem muntat aquest estudi per a Ràdio Associa't. Aquest és un espai on les entitats poden apropar la seva realitat a través d'entrevistes i alguna xerrada. I, bueno, comencem d'aquí a molt poquet,
Efectivament, i no podem passar per alt l'emocionant ubicació del Parc de la Ciutadella, que ens aportarà una major visibilitat a les entitats participants i permetrà activitats més lúdiques i participatives que aproparan encara més a la ciutadania els projectes i activitats d'aquestes entitats.
Així que no us perdeu les activitats que tenen lloc a la Festa de l'Associa't en els diferents punts de la ciutat, des d'activitats escèniques a l'Avinguda de la Catedral fins a activitats participatives i lúdiques. Sempre hi ha alguna cosa per tothom.
I aquí a Ràdio Rambla estem emocionats per formar part d'aquesta celebració única, retransmetent en directe des del cor dels events. Així que sintonitzin i disfrutin, gaudeixin de la riquesa del teixit associatiu de Barcelona en aquesta edició especial d'Associa't amb la Natura.
Així és, benvinguts a aquesta jornada plena de cultura, participació i alegria a la Festa de l'Associa't dins de les festes de la Mercè.
Set de Ràdio Barcelona presenta Associa't a la Natura.
Amb Israel Gordón, Elena Soriano, Sergio Sánchez, Samantha Sens, Iván Fernández i Carlos Ortega.
En el programa d'avui estarà amb nosaltres Anna Parisi, tècnica de participació de l'entitat Xarxa per a la Conservació de la Natura, Tomàs Pedrosa de l'Associació Habitats i Alonso Palli de l'Associació de Pana.
Amb la col·laboració de Torre Jussana i l'Ajuntament de Barcelona.
Benvinguts de nou a tots els oïdors i oïdores de Ràdio Rambles. Si ara mateix s'esteu unint, estem transmetent en viu des dels estudis de Ràdio Rambles en aquest marc de la Festa de l'Associa't, com a part de la celebració de les festes de la Mercè. El meu nom és Israel i estic molt ben acompanyat.
Sí, jo sóc la Helena, també estic molt ben acompanyada i estem molt emocionats de continuar aquesta experiència única aquí a Barcelona i compartir amb tots vosaltres una edició especial d'Associa't a la Natura.
Així és, Helena, durant aquesta hora ens submergirem, com bé dius, en un viatge fascinant en el món de la conservació i la biodiversitat. I quin millor per guiar el nostre camí que la Xarxa per la Conservació de la Natura?
Així és, Israel. La xarxa de la conservació de la natura és una entitat que treballa incansablement per a promoure la conservació de la natura aquí a Catalunya, no solament de la natura, sinó de tots els hàbitats, perquè realment és els hàbitats allò que protegeix la biodiversitat a Catalunya. Està formada per una xarxa de diverses associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres d'investigació, tots ells units per una causa comú, protegir i preservar el nostre entorn natural.
I el més emocionant d'això és que no estem sols i soles en aquest viatge informatiu. Ens acompanya una convidada molt especial, algú que està en el cor de la xarxa i que, bueno, que ens explicarà tots els detalls sobre la seva feina i missió. Benvinguda, Anna París. Anna París, i què tal, com estàs?
Hola, molt bé, aquí encantada d'estar enmig de la Rambla per les festes de la Mercè, amb vosaltres parlant d'associacions i de natura. Gràcies per convidar-nos.
Doncs gràcies a tu, ens encanta tenir-te aquí, Anna, per fer-te unes quantes preguntes i saber més sobre l'exploració a fons d'aquest treball i l'impacte que està tenint la xarxa per la conservació de la natura a la natura del nostre país. Sabem que és des de fa 20 anys, perquè fa poc heu celebrat els 20 anys de la vostra existència, i m'imagino que amb aquesta trajectòria hauran passat moltíssimes coses. Volem entendre com esteu involucrant a la societat, com aconseguiu crear xarxa, crear vincle i que aquesta xarxa de conservació de la natura es vagi fent cada vegada més i més gran.
Doncs, com has dit, acabem de celebrar, de fer l'acte de l'acte oficial, diguem, de celebració dels 20 anys, portem tot l'any celebrant-lo, i la xarxa per la conservació de la natura, el seu nom és molt clar, és una xarxa i té l'ambició de conservar la natura, i és una xarxa, com heu fet a la presentació, d'associacions, de diferents organitzacions des de l'administració a la recerca, etc. I sobretot moltes associacions que des de cada racó del territori, amb els seus col·lectius, la seva ciutadania, estan preocupats, en algun moment de la història s'han adonat, perquè potser estem vivint en un moment de màxima alarma i emergència ecològica i climàtica, però hi ha persones que ja fa uns anys que ja hi eren treballant, doncs s'han unit i com totes les associacions, la seva força radica precisament en la gent, no? En que són associacions de persones que s'agrupen amb una missió pel bé comú i es mobilitzen amb voluntariat, fent incidència, intentant desenvolupar projectes de tot tipus. I la xarxa per la conservació de la natura el que intentem és ajudar a totes aquestes associacions i organitzacions a enfortir-se, a fer tirar més endavant millor els seus projectes, sempre amb la missió de conservar la natura, implicant a la gent.
Sí, bueno, em permets anar una mica als orígens. Tu ara has parlat que actualment hi ha una gran alarma climàtica i tenim, bueno, molt interès en aquest tema, sembla que tothom en parla, sembla que les autoritats per fi s'han posat mans a l'obra, però si fa 20 anys ja es va veure la necessitat de crear una xarxa per començar a promoure la conservació de l'hàbitat i de la natura, què passava fa 20 anys perquè comencés això a posar-se en marxa?
Les alarmes ambientals tenen una trajectòria molt llarga, no? Des de la ciència ja s'han anat fent denúncies de les coses que no s'estaven fent bé. Fa 20 anys, els primers informes de canvi climàtic són dels anys 90, si no m'equivoco. Però el que ha passat, no ho sé, perquè el que no podem entendre des de les associacions és com, tenint la informació, tenint la recerca científica, tenint molt clar tot el que s'havia de fer, coses que passen a la societat, en l'àmbit ambiental i també en altres àmbits. Per què no avancem? No? De vegades, sí que dir que no s'ha avançat res seria fals, perquè fa els anys 70 al Besòs la gent se'n recorda que era un riu que s'havia declarat per mort directament, i avui en dia al Besòs trobem biodiversitat, l'aigua té una qualitat important, s'ha fet una gran tasca de recuperació a través de la legislació, d'empenyents, totes les indústries tenen les seves depuradores, es controlen les emissions de fum, però no és suficient, perquè d'altra banda hem augmentat molt tot el consum de combustibles fòssils, han augmentat molt les emissions i ha augmentat molt algunes pràctiques de l'agricultura industrial, del transport, i que han anat empetitint cada vegada el territori i això té una repercussió sobre la biodiversitat. I la biodiversitat, com diuen molts biòlegs, és com un gran puzzle o com un gran mecano o com algú ho he sentit dir una metàfora que m'agrada molt. És com un avió que té un munt de peces. Si un dia et cau un cargol, bueno, si és de la cadira potser no passa res, no? I si cau un altre, bueno, potser si cau un cargol de la roda comences a preocupar-te, i si comencen a caure cargols del motor a veure qui es puja aquell avió. Doncs la biodiversitat és una gran equilibri. Biodiversitat vol dir diversitat dels éssers vius, que els éssers vius viuen en diversitat d'hàbitats que estan configurats per altres éssers vius i altres la geologia dels llocs, el clima, no? Tota la configuració del que és la vida a la Terra. Si nosaltres anem alterant peces, potser quan una o dues alterades, bueno, podem aguantar, però si comencem a alterar moltes, ens juguem la vida directament. Tot deixarà de funcionar. L'avió no volarà.
Tinc una pregunta, perquè ara que parlàvem d'aquesta trajectòria, aquests 20 anys, que felicitats perquè són meravellosos, els reptes han canviat. El principal repte que tenim ara, segons la teva opinió, en el tema mediambiental, quin seria?
A veure, els reptes ambientals està clar que és el que hem dit, no? Estem en emergència climàtica i ecològica. Ecològica vol dir de la pèrdua de biodiversitat. Però com a XTN, els nostres reptes, la nostra missió és la conservació de la natura a Catalunya. I aleshores el que hem treballat durant aquests anys és promoure que hi hagi més conservació de la natura des de tots els àmbits, des de l'administració, que posi més espais en conservació, que es faci un ús del territori allà on s'ha de fer activitat o on és necessària l'activitat humana, que aquesta activitat sigui sempre en harmonia amb el medi natural, que encara no sempre es dona, i al mateix temps fer el que dèiem de la implicació de la ciutadania, que tothom s'hi pot sumar, tothom pot fer conservació, i aleshores nosaltres el que promovem molt és que aquesta conservació que la pugui fer tothom a través de dues estratègies, la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. El voluntariat, òbviament, cada persona, col·lectiu d'amics, famílies, etcètera, que vulgui es pot sumar en un projecte de conservació que dugui a terme una associació de conservació de les que actuen a Catalunya. I la custòdia, que és un nom una miqueta més estrany, sobre la gent no ho associa de vegades a natura i medi ambient, vol dir quan una associació pren un espai en custòdia per fer tasques de conservació. Aquest espai pot ser d'una propietat privada, pot ser d'una propietat municipal, i simbolitza a través d'un acord. Per tant, la propietat, sigui pública o privada, es posa d'acord amb una entitat, amb una associació, que la seva única missió és conservar la natura, i fa conservació en aquest espai. Això és la custòdia. Per això diem que és la conservació que es fa des de la ciutadania, des de les associacions. I dintre de les associacions poden anar això, voluntaris, persones de tots els...
A l'altre dia, a l'acte de la celebració dels 20 anys de la vostra magnífica tasca, va cridar l'atenció moltes de les associacions que estaven fent xarxa, sobretot que anaven per àmbits territorials, bàsicament, es queixaven una mica del que s'acostuma a queixar totes les associacions, que és de la falta de la manca de finançament. I em va cridar l'atenció que dintre de les empreses privades que ara s'hi estan posant, no?, a ajudar i a recolzar financerament, hi havia l'asseguradora Sabadell. Què pot haver passat en tots aquests anys perquè resulta que ara una entitat amb ànima de lucre s'interessi per finançar una xarxa d'entitats que en general no tenen ànima de lucre, sinó de protegir la natura, de conservar l'entorn d'una manera gairebé, que heu fet en molts casos, gairebé voluntària, no?
Doncs, efectivament, el que has dit primer, les associacions, com a totes les associacions, tenen aquests problemes de finançament, moltes sense la força voluntària, no?, i les ganes de la missió, de com l'ànima de moltes associacions, no tirarien endavant. I a més, ara faré una miqueta la pataleta, el dret a la pataleta.
Que ja toca.
Que ja toca. Jo m'atreviria a dir que les entitats ambientals són com el germanet petit del món de l'associacionisme, perquè perquè de vegades encara són molt desconegudes i provem a preguntar a moltes persones, encara no saben quines són les entitats ambientals que estan actuant a Catalunya, algunes que fan una tasca estupenda, magnífica, i són molt desconegudes i són entitats locals molt arrelades al territori, es coneixen potser el seu àmbit d'actuació, el seu poble, el seu municipi, però algunes fan una tasca més a territorial, no? Més, en un territori més ampli, i tot i així són poc conegudes. El món de la, de les donacions, quan la gent ha de triar, l'última que pensa és poder donar una entitat ambiental, que jo entenc que hi ha moltes necessitats socials i de tots els àmbits i que tothom té, o sigui, són tot prioritàries. El tema és en algun moment pensar-hi. A més, nosaltres lluitem molt per la idea, bueno, que de fet nosaltres, i crec que és una idea que ja està bastant consolidada en els grans missatges, els problemes ambientals són problemes socials, perquè com hem dit abans, si l'entorn no funciona, no tindrem menjar, no tindrem salut, no tindrem, no podem treballar, no tindrem turisme, ni tan sols, no? Qui vol anar a veure un espai degradat de vacances, no? Sense aigua, amb incendis... És a dir, la natura també és un bé, és lleig dir-ho, però també és un patrimoni del qual econòmic, o sigui, no és el missatge habitual que fem servir, però és una realitat.
Si en lloc de l'hàbitat biodiversitat fos petroli, ja tindríem l'Estat protegint això a capa i espasa, no?
Sí, exacte. Llavors, què ha passat? Doncs tot aquest canvi, una miqueta de sensibilització en la societat, entre les persones, cada vegada coneixen més les entitats ambientals. Nosaltres fem molta feina a través del nostre portal de voluntariatambiental.cat perquè la gent sàpigui que a Catalunya hi ha moltes entitats, hi ha molts projectes de conservació, que pots anar com a voluntari, pots anar-los a visitar, pots fer, quan arriba Nadal, ens recorda també de fer una donació pel medi ambient.
Que desgrava, per cert.
Exacte.
Això s'ha de dir, eh?
Doncs fem molta feina d'aquesta, i les empreses, perquè també té els grans missatges, tothom s'ha adonat de que el medi ambient, com és una cosa tan transversal que afecta a tot el que hem dit, no pot fer-ho cap àmbit sol, no pot fer ni sol a l'administració, ni soles les entitats, ni sols els centres de recerca, hem d'anar tots a una, també la ciutadania i també el món econòmic, no? I les empreses sí que notem que tenen aquesta sensibilitat d'anar una miqueta transformant-se.
Sí, però és una sensibilitat que, d'alguna manera, ells veuen una visió d'un guany futur, no?, en aquest tema.
Jo m'imagino que com d'empreses, com persones, o sigui, com de persones i com d'associacions, d'empreses i de tots els colors i tots els tipus. I també, com em va dir una vegada una persona, les empreses les fan persones, no? Dependrà molt de qui tenen darrere i de les persones que tenen darrere, la sensibilitat que tinguin. Però sí que hem vist que hi ha una voluntat en algunes empreses en transformar-se internament, no? Millorar els seus processos i millorar la seva manera d'impactar en la societat, i en altres de tenir un retorn social, no? Col·laborant amb la natura. Jo, la col·laboració que hem tingut ara amb Sabadell Zúric, que ells van començar, que volien fer unes jornades de voluntariat, com fan moltes empreses, o fer una donació per fer una plantació, que també ens ho demanen moltes empreses, que això és un debat, ara potser no és el moment, però que els biòlegs es tiren els caps al cabell quan les empreses venen a dir que volen fer plantacions, perquè a Catalunya, si no és ara mateix un tema super prioritari, augmentar, fer més plantacions de boscos, però això ja us ho explicarà. Vull dir, tenim molta superfície forestal, tenim molts boscos, el que no els tenim en bon estat de conservació. Ens falten molts boscos madurs i, bueno, crec que a nivell, si consideréssim, un 70% de la superfície forestal de Catalunya és forestal. No tot boscos, també hi ha altres hàbitats, però vull dir que no és tema prioritari. A escala global en el món sí que hi ha deforestació i que s'ha de plantar en molts llocs, en les ciutats s'han de recuperar boscos de ribera, s'han de recuperar espais degradats, sí, però globalment a Catalunya no és el tema prioritari,
no el
plantar.
Tema prioritari.
Per tant, quan les empreses venen,
plantar. Quin és el tema prioritari a Catalunya?
Doncs ara combatre la pèrdua de biodiversitat, la pèrdua d'hàbitats i d'espècies. Mm-hmm. Les espècies, no, tu no pots conservar una espècie, cuidar molt una espècie, i després no tens on, si el seu hàbitat no està bé, tornarà a regredir. Per tant, sovint fer conservació sobre una espècie, la feina que has de fer és conservar l'hàbitat. Si l'hàbitat està bé, l'espècie segurament ja tirarà sola. I si no, és inútil que posis, que els criïs en captivitat i els deixis, no funciona així. I doncs...
Una mica, pel que veig, és que hi ha tota una sèrie de finançament que arribarà a les vostres mans, ja sigui per mans privades i públiques, si aquestes entitats es volen posar a custodiar-les.
Tu creus?
No ho sé, pregunto.
No ho sé. Jo... No tinc clar.
No tens clar.
O sigui, m'agrada pensar un cert optimisme, que hi hagi una certa sensibilitat i que a l'hora de fer aquest retorn social, que el que sí que estic d'acord és que de vegades per moltes grans empreses els suposa un percentatge molt petit, però per les entitats és
una gran,
és una gran aportació. Doncs sí, doncs gràcies a Sabadell Zúdic, aquest any doncs la Xarxa per la Conservació de la Natura serà propietària d'un espai en custodi.
Que això sempre és bo. Això sí. Sempre és bo.
Serem directament... Bueno, hem hagut de canviar els estatuts perquè no estava la missió ser propietaris. Nosaltres era promoure la conservació. De fet, és que no importa que siguin propietaris. L'important és que es conservi.
Exacte. L'objectiu vostre sí. Principal, que al sí, cap sí. I a la fi...
Hi ha una part que crec que és molt important en la vostra labor, que és la part de sensibilització i educació, que crec que és vital. Com treballa la xarxa per augmentar la consciència pública sobre aquesta conservació?
Doncs el que fem, diverses campanyes ciutadanes que per portar això la realitat de la natura a Catalunya i conscienciar i sobretot fer-ho d'una forma activa per la gent, que s'hi puguin implicar activament en conèixer aquests espais, fer voluntariat i tenir aquest contacte amb la natura que diem que de vegades és el primer pas, tu vés i la natura ja s'encarregarà de seduir-te perquè sabem què passa. és normalment, no? També és una miqueta com descobrir la sopa d'all, que es diu, però que la natura li senta bé a la gent, jo crec que tothom ho sap, no?
Teniu programes.
I aleshores tenim unes campanyes a l'any. Tenim la Setmana de la Natura, organitzem la Setmana de la Natura, que s'organitza, normalment va entre el Dia de la Biodiversitat i el Dia del Medi Ambient, a la primavera, o sigui, entre el 22 de maig i el 5 de juny, organitzem la Setmana de la Natura, que és un moment on totes les organitzacions organitzen, la redundància, però accions, hi ha una agenda de més de 500 activitats d'accions per la natura al arreu de Catalunya. Es pot anar als diferents indrets i fer voluntariat, fer sortides de coneixement dels espais, d'educació ambiental, hi ha xerrades, hi ha tallers, etc. La Setmana de la Natura és una de les nostres campanyes principals, que té el simbolet, potser l'heu vist alguna vegada, una polsereta verda, perquè la gent la porta i fa fotos per les xarxes i és les persones implicades en la natura. També organitzem una cursa solidària per la natura, és la cursa més gran que s'organitza pel medi ambient a Catalunya. És una cursa que té moltes peculiaritats, perquè com és per la natura, els equips s'apunten, es diu Ultra Clean Marathon. Es farà el març d'aquest any vinent, l'últim any també es va fer el març, aquest any es tornarà a fer el març, el 24, i té la característica, com diu el nom, és una ultramarató, és a dir, són més de 42 quilòmetres, són uns 60 quilòmetres, que es poden córrer en equips, en trams de 10, fent relleus. I després té es diu Ultra Clean Marathon, clean de netejar, perquè es va corrent fent allò que es diu, una altra palabra, plogging.
Plogging,
que vol dir fer running mentre es reculls, quan trobes alguna residu abandonat.
Això deu molt més encara.
Doncs això... sí, vas recollint, vas corrent i si veus una llauna tirada, un plàstic, doncs sentadilla.
Recomanable.
I recollir. I aleshores, qui guanya? Guanyes per temps i guanyes perquè el que arribes amb la bossa plena, els punts de control, es pesa la bossa, es classifica, i aleshores els equips és una barreja entre el temps, la velocitat i els quilos de brossa que s'hagin recollit. I a més, també és ambiental perquè cada equip fa una donació a una de les entitats ambientals de Catalunya. Per tant, es crea aquest tàndem de cada equip que corre per la seva entitat.
Revistes, activitats amb escoles, m'imagino, a nivell de, doncs, de conscienciació ja dels alumnes des de ben petits a través de les escoles, perquè les escoles també faciliten aquesta acció.
Qui fa aquesta acció, nosaltres estem oberts a les escoles, els hi hem presentat el que és el món de les associacions, quins projectes existeixen, atenem moltes consultes de professors i promovem el que es diu l'aprenentatge servei, però qui fa directament les accions, nosaltres com a xarxa promovem aquestes campanyes i aquest nivell d'informació, transmetem aquesta informació a les escoles, però després les accions directes amb les escoles les fa cada entitat. Cada entitat, a Barcelona tenim unes quantes, bueno, som nosaltres el nostre àmbit d'actuació és Catalunya, actuen, doncs això, la majoria d'associacions tenen una relació amb les escoles i duen projectes amb escoles.
A nivell de persones, quins serien els vostres objectius de creixement en els propers anys?
De persones, comptes més millor.
Com esteu
no
actualment?
No he posat un número. A veure, ens resulta de vegades una miqueta difícil fer quantificar, per exemple, quants voluntaris ambientals hi ha a Catalunya. S'han fet els diversos censos, nosaltres tenim els nostres indicadors. Clar, perquè, si després, perquè a més hi ha algunes campanyes puntuals que s'organitzen de vegades com... Let's Clean Up Europe, per exemple, que l'organitza la Generalitat, això també mobilitza moltíssims voluntaris amb associacions o sense associacions, i aleshores és, els comptem, no els comptem. Nosaltres, a través de les associacions principals les que treballem i les campanyes així principals, calculem que hi haurà al voltant d'uns 15.000 voluntaris estables, però és bastant possible, ambientals, però és bastant possible que persones que puntualment hagin fet voluntariat ambiental a Catalunya n'hi hagin més.
Doncs gràcies, Anna Parisi, i seguim amb tu. Estàs convidada a restar aquí amb nosaltres al nostre programa i presentem ja el nou convidat.
Abans crec que ve la sintonia de històries inspiradores.
Històries inspiradores. Amb Tomàs Pedrosa, president de l'Associació Habitats, i Alonso Palli, vocal de l'Associació de Pana.
Bueno, Helena, aquí estem. No m'ho he presentat abans, eh?
Com?
Heu anat tirant.
És veritat,
jo aquí callant.
Ostres, ens hem oblidat del Sergi.
Os habéis olvidado de mí, Israel, ¿eh?
Es que como tú ya has salido antes, ya claro, pensábamos...
He hecho doblete hoy. Bueno, en aquesta secció intentarem descobrir, no?, a dues entitats que col·laboren amb la xarxa de conservació per la natura. Una és l'associació Habitats. Aquí tenim el Tomàs Pedrosa. I per una altra banda tenim l'associació de Pana, que en representació d'ella mateixa està l'Alonso Pallí.
Alonso Pallé, benvinguts a tots dos.
Moltes gràcies.
I volem saber què feu a les vostres associacions, en què consisteix la vostra tasca, i ens agradaria que comencés, per exemple, el Tomàs.
Doncs jo mateix, gràcies. Doncs bé, ja soc d'aquesta entitat, efectivament, que es diu Associació d'Hàbitats. Va néixer a finals dels 90 com a iniciativa d'una colla de professors i alumnes del departament, el que en aquell moment era el Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, de la Facultat de Biologia. Just en el moment en què a nivell europeu començava a créixer la preocupació per l'estat de les masses d'aigües i la seva conservació, i en el marc del que posteriorment, al començament del 2000, va ser la Directiva Mar de l'Aigua. Aquesta Directiva Mar de l'Aigua a nivell europeu justament encomana de manera explícita en els estats membres de la Unió Europea no només l'estudi a través de l'acadèmia, sinó la participació ciutadana, és a dir, que la ciutadania es faci responsable del coneixement, millora, denúncia en el seu cas de l'estat de les masses d'aigua. Llavors, en aquest context, aquesta entitat, doncs, que hi vam fer 25 anys l'any passat, i també som membres, com ell ha dit, de l'XN, el que tracta és d'això, no? Doncs té un projecte, el seu projecte Estrella, si es pot dir així, és un projecte que es diu Projecte Rius, molt estès no només a Catalunya, i també hi ha altres parts de l'estat on es fa, i també a Portugal, a l'Eslovàquia, de Brasil. El que es tracta és de que persones, doncs, voluntàries, dues vegades l'any, amb un tram de riu que prèviament ells han triat, nosaltres hem assignat i hem arribat a un acord, fan un informe basat en un protocol simplificat, produït i elaborat pel Departament d'Ecologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. Amb tota aquesta informació, que es fa dues vegades l'any, això s'envia a l'entitat, les dues tècniques que hi ha, i dos companys de la Junta Directiva, revisem, fem el retorn, per tal que la validesa de les dades, no?, doncs, que es correspongui amb criteris científics amb el que això suposa. I amb tot això, a final d'any es fa un informe que s'envia ja anualment a les autoritats competents, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua, que és, clar, és la missió típica del que recentment s'ha donat sense ciutadana, però nosaltres ja des de fa molt temps que ja anava en aquesta línia.
I ha de prendre les mesures correctores, no?, per intentar subsanar el problema, si és que hi ha algun.
Bueno, aquesta seria la idea. Altra cosa és la realitat quotidiana. Clar, l'Agència de l'Aigua ja té els propis inspectors amb punts de mostreig, però, esclar, és impossible que arribin a tots els rius de Catalunya. I nosaltres tenim... el nombre de voluntaris ha anat variant, no? Però ara ja ho havia notat, això que no podies comptar voluntaris, jo sí que els he comptat als nostres.
Déu-n'hi-do.
Perquè, clar, com que sabem exactament en cada activitat la gent que participa, i d'aquest any 2022, no?, n'hi ha 7.213.
7.000 voluntaris.
Sí. És cert que bona part d'aquests voluntaris, com vosaltres ja heu apuntat abans, són nois i noies estudiants. Però això arriba al 70%, la resta, el 25%, bueno, 30%, són doncs, d'altres entitats, grups d'amics, jo mateix pertanyo a un grup, una colla, que en fem dues inspeccions anuals en una riera propera d'aquí a la Vallserola.
Us emporteu l'entrepà, passeu al matí i
això
ja
mateix.
Està, no?
Llavors, sí, esclar, ells reben, de part de l'entitat, reben un material, no?, perquè tenen unes làmines on hi ha... els macroinvertebrats, uns animalets, no?, que s'han de recollir en els rius i que en funció de quins es troben et donen un índex de quina és la qualitat biològica, l'estat biològic del riu. També ens donem uns reactius per poder analitzar físicament l'aigua, etc.
En aquests 25 anys, amb la ciència a la mà, amb les vostres dades recollides científicament in situ, hi ha motiu d'alarma?
Molta. Aviam, és cert, com abans heu comentat, no?, i l'Anna ha tret un fet que és evident, no?, el riu Besòs, va haver-hi el primer fiscal de Medi Ambient, el va denunciar-ho com a tal, i el jutge va considerar que no era delicte perquè no es podia matar un mort, i per tant, no?, es va quedar sense sentència, o la sentència va ser absolutòria. Algunes entitats que treballen allà han vist, i nosaltres mateixos, com efectivament la qualitat del riu ha millorat substancialment. I hi ha anècdotes boniques de ressorgiment d'ocells com el blauet, per exemple, no?, que és un ocell predador magnífic dels rius, no?, que és una mica... Ara bé, amb el context actual de sequera, d'emergència climàtica, doncs no només nosaltres, sinó ja a nivell de l'acadèmia, veiem que s'han de començar a actualitzar o adequar els protocols perquè els protocols que teníem nosaltres per validar l'estat ecològic del riu s'han d'actualitzar. De fet, cada vegada més els nostres voluntaris, quan ens envien la inspecció, ens diuen aquest any no l'hem pogut fer per falta d'aigua. Per tant, en aquest sentit, és clar, si hi ha menys aigua, també la qualitat també s'empitjora, l'ús que se'n pugui fer des del punt de vista social i recreatiu doncs és diferent, etc.
Depana. Qui és Depana? A què es dedica l'associació Depana?
Hola, bona tarda. Hola. Bueno, Depana, el seu nom ja indica que es dedica perquè és una entitat que en el seu nom ja diu en defensa del patrimoni natural, no? Aleshores, Depana és una entitat molt antiga perquè ve del 1976, arrel del Congrés de Cultura Catalana aquest any, doncs, i a partir de reunions que es van fer en el Centre Excursionista de Catalunya, doncs es va crear aquesta entitat. De fet, doncs, és l'entitat doncs, més antiga d'àmbit català en el món aquest de l'ecologisme. Hi ha altres entitats més antigues, però són d'àmbits més extensos, estrangeres o més particulars. Actualment Depana, que dic actualment perquè Depana ha anat evolucionant bastant al llarg d'aquest temps, penseu que des de l'any 76 han passat molts anys i ha anat canviant i ha anat canviant també les persones i per tant les activitats també s'han anat modificant. Actualment Depana té una sèrie d'àmbits, el potser el més principal, el característic, ha sigut darrerament l'àmbit legal. Depana funciona sobretot a partir de, bueno, sobretot pràcticament únicament a partir de voluntariat. De manera que tenim un equip jurídic a partir de juristes voluntaris, doncs, que es dedica a fer una feina legal a través de demandes, recursos, denúncies, etc. Aquesta seria, diguem-ne, el plat fort. Però a part d'això, Depana, doncs, té un àmbit d'activitat, doncs, molt ampli. Per exemple, la representació institucional. Depana està representada en molts organismes i entitats, tant nacionals com internacionals. Per exemple, jo mateix, doncs, vaig a les reunions del Consell Consultiu del parc d'aquí de la Serra de Collserola. Altres companys, doncs, van a altres parcs, al Consell de Caça, per exemple, etc. Després, una altra activitat que es fa des de Depana són les sortides naturalistes pel coneixement de la natura, i tant per terra com per mar, perquè també s'estan fent sortides per l'observació de cetacis, i fins i tot s'està impulsant un projecte que li han anomenat el projecte Griseus, que consisteix en la identificació dels diferents individus de caps d'olla, que és un cetaci propi d'aquí a la costa, i es retraten les aletes i es fa un arxiu que també, en aquesta línia també estan treballant altres entitats com Cetàcia. Depana també col·labora en aquest sentit. Un altre àmbit d'actuació és el cultural. A part de les sortides, doncs, es fan conferències. Per exemple, si algun soci o conegut de Depana ha fet algun viatge d'interès naturalista, doncs, pues, fa passades de diapositives explicant entorns que per la majoria poden ser desconeguts. A part d'això, doncs, tenim el que seria tot el tema del món educatiu, que crec que parlarem més endavant, per tant, de moment no dic res més. I després, la part important, que està molt relacionada amb el tema que parlaven de la xarxa, que és el tema del voluntariat. Aquí, en concret, el pal de paller del voluntariat de Depana, a part del tema aquest educatiu, perquè una part del tema educatiu va en el voluntariat a partir del servei comunitari que fan els alumnes, doncs és el grup d'acció forestal. I aquí jo crec que caldria fer un aclariment, perquè quan parlem d'acció forestal, doncs antigament, doncs, tothom pensava i utilitzava la paraula reforestació, repoblació forestal. Aquest és un concepte que actualment ha quedat obsolet, i ara aquí, per exemple, el nostre company del projecte Rius, de l'associació Hàbitat, doncs és de les persones que pensen que un excés d'arbrat, de bosc atapeït, és una manera en què la natura reté aigua, i aquesta aigua, doncs, no arriba als cursos d'aigua, no arriba als aqüífers, no arriba a les fonts, i en certa manera això és així. De manera que quan nosaltres ara parlem d'acció forestal, estem parlant no ja de repoblació d'arbres, sinó de increment de la biodiversitat, actuar amb espais degradats, i de vegades el que estem fent és aportant determinades espècies, fins i tot herbàcies, que no tenen res a veure amb els arbres, però que en un moment donat s'han extingit, s'ha degradat aquell ecosistema, eren pròpies d'allà, i nosaltres, que mantenim també vivers propis, doncs ens dediquem a extendre aquesta vegetació, que en principi no té res a veure amb els arbres. A part d'això, el concepte forestal, qualsevol persona que estigui mínimament relacionada amb la silvicultura i els temes d'espastures i tot això, quan parlem de qüestions forestals ens referim en realitat a tots els espais naturals on hi ha arbres, arbustos i prats.
Senyor Alonso Pali, perdó, de Depana, porta tot molt ben preparat, gairebé no ens ha acabat res per preguntar-li, però sí que ens agrada una mica aquesta idea final, vincular-la amb una cosa que ha dit abans l'Anna Parisi, que és que tot el medi ambient és com un gran puzzle, no? Que si una peça, doncs, bueno, a vegades pensem que reforestació és sinònim de millora de l'hàbitat, i moltes vegades és empitjorament en alguns casos, no? Per tant, doncs, necessitem persones que sàpiguen el que estan fent i com s'ha de fer. I parlant una mica de les escoles, que hem dit que ens agradaria dir què fa Depana perquè hi hagi una educació per a la protecció d'aquest patrimoni natural de Catalunya.
Bueno, Depana té tres projectes relacionats amb l'educació. Dos que són estrictament tallers educatius que es fan per a escoles. Un va dedicat a l'os bru, que porta com a títol l'os, el tresor del Pirineu, que sobretot consisteix en una sèrie de tallers que es fan a la zona, sobretot, de la Vall d'Aran, que és la que està més afectada per la qüestió dels ossos i que moltes vegades porta polèmica. Fins ara, aquests tallers han estat subvencionats per l'associació Oso Pardo, però l'associació aquesta ara s'ha retirat de Catalunya i ara continuarà, doncs, de moment, amb mitjans propis. L'altre projecte educatiu, que rep en part una subvenció per part de l'Ajuntament de Barcelona, és el que va dedicat als animals, diguem-ne, domèstics, i té com a títol animals exòtics però no domèstics, i va adreçat a les escoles, sobretot de primària, per conscienciar els nanos sobre la importància i l'impacte que té el tràfic d'espècies exòtiques, i com de vegades tenir una tortugueta a casa, aquesta tortugueta, doncs, més probable és que acabi morint, però moltes sobreviuen, es fan molt grandotes perquè arriben als 40 centímetres, i moltes acaben, pues, amb estanys, amb rius, amb rieres, provocant un desequilibri total, que a la gent li sap greu, no sap què fer amb aquell animal i el llença a la natura pensant que li fa un bé, i el que provoca és un desastre.
Podríem alimentar-les amb les guacapòrnies, aquestes verdes que corren per tot Barcelona? Sí. Alguna cosa?
Jo tinc una pregunta, anant a les anècdotes, perquè, clar, vosaltres sou moltes associacions, cadascuna rema per la seva part, diguem, no? Vosaltres per la qualitat de l'aigua, vosaltres per la qualitat més d'arbres, potser, entre tot. Al final, una mica de tot, no? Però segurament que heu tingut petites enganxades, no? De no plantis tants arbres perquè llavors l'aigua no m'arriba al riu.
No, no, amb altres entitats no. No. Enganxades més aviat amb això, amb gent que no coneix exactament de què va, dius, bueno, això que explicava a les empreses és molt clàssic, no? Nosaltres ens demanen això dins dels departaments que en diuen responsabilitat social cooperativa. Això mateix, no? Els RSC, les empreses, volem fer una activitat. Bueno, si tu vas fer una activitat, no, sou de rius, doncs bueno, anirem a plantar vegetació de ribera perquè allà en falta. Home, plantar vegetació de ribera és anar a plantar 50 cadàvers, perquè si tu vas i els plantes i ja no hi tornes mai més, bueno, llavors, més aviat, jo amb altres entitats, de veritat que no hem tingut problemes d'aquesta mena. Però sí en això, no? En que, és el que comentava ell, quan més divers sigui, divers del punt de vista estrictament, doncs, els prats, els boscos densos, els boscos esclarissats, està demostrat que la biodiversitat augmenta, eh? El mateix que passa amb la ramaderia, si la ramaderia en lloc de ser intensiva és extensiva, augmenta la biodiversitat, i això requereix un paisatge que en diem a mosaic. Per tant, en aquest sentit, no ens hem trobat problemes.
No, el que heu de fer al final és parlar, no? Això ho deia una mica, portant-ho a la part humorística, a més d'això, però al final
hi ha... La xarxa, precisament, una de les coses que impulsa, que ja va començar fa dos anys fotent-nos de fred amb un pavelló, te'n recordes? Amb un pavelló que van cedir
a
Jorba, efectivament, en ple hivern. Una cosa que m'han dit, germinadora de projectes, que la idea justament és aquesta, és dir, entitats molt diverses que no ens coneixem, perquè efectivament n'hi ha moltes, donar l'oportunitat a que ens expliquem mútuament el que fem i a veure fins a quin punt, doncs, podem col·laborar, doncs tu et falta això, jo et puc cedir, a tu et falta algú que et vingui a explicar això als rius, tu em vens a explicar com es fa una gestió des de l'Ajuntament, fa participar la ciutadania, en fi, coses d'aquesta mena.
Inclús, pel que vaig sentir l'altre dia a la cerimònia dels 20 anys, moltes d'aquestes entitats que estan en un mateix territori però que es dediquen a coses diferents, perquè són entitats que fan accions molt concretes, sí. Doncs potser... fora bo que hi tinguin punts d'encontre per potser fusionar-se, no? I ser, enfortir-se, no? Sobretot a nivell de voluntariat, d'acció, de redirecció.
Clar, la manera de gestionar el voluntariat, és senzill fer els plans de voluntariat, els plans dels voluntaris, com es fa la gestió del dia a dia, quins problemes tens tu, quins problemes tinc jo, que sempre són els mateixos, no puc sobreviure, no puc pagar el lloguer del local, sí, o com, quines dificultats tenim des del punt de vista econòmic per tirar endavant, però no, certament el projecte aquest és estimulant en aquest sentit. No?
Ara... Sí, amb la germinadora, i amb una miqueta amb tot, perquè amb totes les tasques que fa la XTN intentem... aquest punt de trobada, que pot ser des d'àmbit territorial, no? Si diverses entitats que estan al mateix territori potser es poden ajuntar per dur a terme potser un projecte més gros que una sola no el podria entomar, però si es presenten tres o quatre conjuntes que fan una opció amb un projecte per fer una custòdia d'una superfície més gran, potser juntes sí que poden, i això, la cosa territorial i després la part temàtica, no? Que uns ens dediquem als boscos del Pirineu, als boscos mediterranis, als boscos de no sé on, i posen junts totes les entitats que toquen els temes forestals o les que estan amb els temes marins i litorals, trobar aquests punts, bueno, els grups de treball, sí, sí, de la xarxa.
I nosaltres, per exemple, un exemple d'aquesta col·laboració és tot el tema que fa referència al Delta del Llobregat, l'ampliació de la zona CEPA, la zona d'especial protecció de les aus, i aquí és molt important la col·laboració entre Sea Over Life i Depana. Depana és una de les entitats que ha prestat més atenció a tot el tema del Delta. Recordeu tot el tema de la carta d'emplaçament a la Unió Europea, en la qual la Unió Europea, doncs, cridava l'atenció als governs, perquè afecta tant al govern català com a l'espanyol, sobre la gestió dels espais naturals del Delta. I, per exemple, en el tema aquest de la possible ampliació de la zona CEPA, el punt de partida és el que es coneix com a les IVAs, que són les zones d'importància pels ocells, en anglès, no? I aleshores aquestes zones han estat delimitades per als estudis que fa la Sea Over Life. Aleshores, sense aquest suport, diguem-ne, més científic i especialitzat amb les aus de la Sea Over Life, doncs Depana, que té una acció, com deia abans, doncs potser més forta amb el camp legal, doncs no tindria els arguments. De vegades, doncs, una entitat et dona aquest suport científic, aquest argument que tu no tens, i tu potser doncs tens més recursos legals o et mous més amb aquest canvi. Són sinergials, el coincidir les dues entitats és quan s'obtenen els resultats, i jo crec que tot el tema aquest que gira a l'entorn de la zona especial protecció de les aus que es pretén ampliar en el Baix Llobregat, doncs està molt lligada a l'actuació de totes les entitats implicades en la zona, no només de Sea Over Life i Depana, sinó d'altres plataformes que hi ha també per allà.
Sí, perquè després també això, hi ha unes entitats amb un caire molt científic, les mateixes centres de recerca també són membres de la ICN o de les universitats, hi ha aquesta transferència, no?, cap a la societat, i després hi ha entitats que són molt ciutadanes, molt de voluntaris, que potser no tenen tant el coneixement tècnic ni jurídic, hi ha les entitats entremig, o sigui, cada entitat ambiental té una miqueta el seu caire, doncs uns et porten gent, els altres coneixement científic, els altres se saben moure a nivell legal aquí o a Europa, perquè hi ha entitats que van directament a Europa i bueno, és un dels valors de fer xarxa, no?, que per això portem el nom.
Una de les coses que va deixar anar el conseller de Medi Ambient l'altre dia durant la cerimònia dels 20 anys va ser que s'estava com perfilant una llei, no?, una llei al Parlament de Catalunya per la protecció dels hàbitats de la natura. Com penseu, això és una pregunta per tots tres, com penseu que això us ajudarà a enfortir una mica la vostra tasca, el vostre finançament?
A Catalunya som especialistes en fer lleis i no avaluar-les. En tenim el calaix ple de lleis que no apliquem. Tant de bo ens equivoquem, però aquesta llei que suposa la creació de l'Agència de la Natura, quants anys fa que ens en parlen?
Bueno, una de les...
Sí. És una eina de màrqueting, potser.
Bueno...
Una promesa.
Sí. No, realment sí, en aquest nivell és igual que, no sé, el famós l'impost del CO2. Havia de ser un impost finalista que havia de revertir en el finançament de les entitats. Situar-se en l'acte d'allà, les tres entitats que van estar allà van coincidir com a repte de futur el finançament estructural, perquè ens financem a base de projectes que hem d'anar presentant. Per tant, el nostre projecte, que és el projecte Rius, cada any l'hem de repetir, ens l'hem de reinventar, perquè... Bueno, doncs és això, no? El finançament estructural, la llei de l'import del CO2, havia de ser aquest impost en principi. Doncs com això, portem molt de temps i el temps ens va en contra, certament. A més, sovint, d'aquest conseller no puc dir res perquè acaba d'arribar i el conec poro, però sempre ens diuen a les entitats que som elements fonamentals i que fem país. Jo m'he sentit dir moltes vegades que sóc país.
Que ho feu, eh?
Bueno, però esclar, és fer un país amb una sàtira i una espardenya i per tant dona la sensació que no s'ho acaben de creure del tot.
I de vegades fins i tot des de la mateixa administració et demanen doncs, que actuïs com un lobby, que et necessiten. És, em recordo una mica allò del Quim Torra de la Preteu, també.
Que busquis finançament.
En les qüestions, no, que creïs ambient, que et moguis, i perquè els polítics necessiten això, perquè si no hi ha un moviment social fort, doncs ells no poden fer res, i clar. I una mica és passar-se la pilota de l'una a l'altra.
El que sí que és cert és que les administracions, està més que demostrat que estan, hi ha uns lobbies que tenen molts advocats, equips de comunicació, molts lobbistes directament, que temps per dedicar i molts recursos, i les entitats, l'estratègia de fer lobby és amb la gent, amb la ciutadania i amb el que pots.
Sovint va més enllà de les pròpies administracions, no? Perquè exacte. Jo recordo una pancarta en una d'aquestes manifestacions pel clima i deia, no és un problema de clima, és un problema de sistema. I llavors vol dir que per la crisi climàtica tenim un problema de sistema socioeconòmic.
Des de l'extent, això, la part aquesta jurídica d'impulsar que hi hagi una legislació i que s'acompleixi, també a part d'incidència política i està la rendició de comptes, no?, cap a l'administració, és una de les tasques que com a extent intentem portar de forma, perquè és el que sí, ha dit el Tomàs, sí. Que és la que declaren, fan un anunci o s'aprova una llei o un ajut i després, si no estàs atent, el desvien cap a una altra cosa. Hem dit abans, amb el medi ambient passa molt. No sé si en els altres àmbits passa, però el medi ambient, en aquest descuides, sí, li han posat un altre nom.
Tenim res, és que si no ja ens estan dient que ja hem de tallar. Sí, això és la ràdio en directe.
Molt bé, molt bé.
Bueno, abans, no sé si volies dir una cosa supercurta.
No, però sí, supercurta i una mica així mig en broma de dir que de vegades per avaluar una llei o una acció d'aquest tipus o del que representaria l'Agència de la Natura de Catalunya és mirar qui s'oposa. Si veus que certes forces s'oposen, gairebé et marquen el bon camí.
Potser no interessa,
piensa,
no? Piensa
mal i acertaràs.
Bueno, doncs, és un plaer haver creat aquest ambient tan xulo per parlar de la natura al final i de la seva conservació. Anna, gràcies per venir.
Moltes
Com podem
gràcies.
Localitzar-vos? Quins són els mitjans per arribar a vosaltres?
A la xarxa Fàcils? Per la conservació de la natura podeu trobar la pàgina web xcn.cat i tothom que vulgui implicar-se en medi ambient directament des de la ciutadania es poden visitar la pàgina voluntariatambiental.cat i trobar cada dia, cada setmana les crides de les entitats per...
I allà trobareu la informació de totes les entitats de la zona on esteu per fer xarxa.
Ets més de l'aigua? Ves a...
Ets més de la muntanya?
Ets més de tal? Ves amb l'Alonso. Llavors, bueno, Alonso, gràcies. Com podem contactar amb vosaltres?
Doncs a partir de la web i les xarxes, la nostra web és molt fàcil, és depana.org, i per trobar-nos per les xarxes, el millor és posar Depana Lliga, perquè si poses només Depana et comencen a sortir coses rares.
Ah! Chaquetitas, pantalones, no? Depana.
No, coses més rares.
Coses peores.
Nostres, si poses associahabitats.cat no surten coses rares. O això,
associahabitats.cat
o projectarius.cat també. Qualsevol de les dues maneres.
Molt bé, doncs, moltes gràcies per estar aquí. Gaudiu de la Mercè. I ara anem a la secció de Ecoreptes.
Ecoreptes, amb Set de Ràdio.
Per puntejar els tallers radiofònics de Set de Ràdio i especialitza't en aquest món. Un taller teòric i pràctic on aprendràs a fer un programa de ràdio i sortiràs per FM. Ja tenim les inscripcions obertes. Entra a setderàdio.cat o envia'ns un correu a info@setderàdio.cat.
Set de Ràdio, 99.2 FM.
Els ecoreptes de Set de Ràdio Barcelona.
Bueno, doncs ara anem a una secció que estic presentant. Jo sóc molt sincer i no sé de què va perquè, clar, l'heu de fer vosaltres. Per això tenim aquí a l'Israel.
No. Ai.
Perdona.
A l'Ivan.
Perdona.
I a la Samantha.
Sí.
Vale.
Hola. Estimats oients, arribem a una secció molt important i pràctica. Estem a punt de jugar a l'ecorrepte, el desafiament de la conservació. els puntem consells pràctics que poden incorporar a la seva vida diària per contribuir a la conservació de la natura. Cada consell que presentem serà un desafiament per a tots nosaltres. A punt per acceptar el repte?
Exactament, cada consell que compartim serà com un petit repte ecològic i al final ens donarà l'oportunitat de posar en pràctica el que hem après. Així que prenguin nota perquè aquí venen els reptes.
Repte número 1. Estan llestos per fer-ho? Apagueu els llums. Sí, així de senzill. Quan no necessiteu la llum, apagueu les bombetes.
És una acció senzilla però efectiva que contribueix a disminuir la petjada de carboni i estalvia costos d'electricitat. A més, apagar les llums quan no s'utilitzen augmenta la vida útil de les bombetes, cosa que significa menys residus i menys freqüència de reemplaçament.
Les han encès aquí, eh?
Però és que apaguem si no, els llums, hem dit, eh? Repte número 2. Modo avió activat. La propera vegada que prenguin un vol curt, per què no considerar el tren o l'autobús, menys emissions i una oportunitat per admirar els paisatges.
Els vols comercials generen una quantitat significativa d'emissions de diòxid de carboni. Optar pel tren o l'autobús amb vols curts ajuda a reduir aquestes emissions i contribueix a lluitar contra el canvi climàtic. En molts casos, els bitllets de tren o d'autobús són més econòmics que els bitllets d'avió per trajectes curts. Això pot suposar un estalvi en els costos de viatge. A més, el trajecte cap a l'aeroport suposa un temps extra que compensa l'arribada del tren al centre de la ciutat.
Si pots anar caminant, vés caminant també, eh? Que així també fas una mica d'esport.
Sí, eh? O en bicicleta.
O en bicicleta, clar, sí. No?
I aquí va el repte número 3, vesteixa't amb estil sostenible. La propera vegada que compris roba, tria peces de materials ecològics o compra botigues de segona mà.
La moda sostenible utilitza materials ecològics, reciclats o d'origen ètic, cosa que redueix la demanda de recursos naturals i disminueix la contaminació associada amb la producció tèxtil. Comprar a botigues de segona mà contribueix a la reutilització de peces i a la prolongació de la seva vida útil, cosa que redueix la quantitat de roba que acaben als abocadors. La moda sostenible sovint es produeix sota condicions laborals ètiques, cosa que significa que els treballadors són tractats amb justícia i reben salaris adequats.
Repte número 4. Desafiament de l'ampolla. En lloc de fer servir ampolles de plàstic d'un sol ús, que per què no emportar la teva pròpia ampolla reutilitzable? Així evitaràs els residus i mantindràs la teva aigua fresca.
L'ús d'una ampolla reutilitzable evita la necessitat de comprar i rebutjar constantment ampolles de plàstic d'un sol ús, cosa que disminueix la quantitat de plàstic en abocadors i oceans. A llarg termini, l'ús d'una ampolla reutilitzable és més econòmic que la compra regulada d'ampolles d'aigua. No calen despeses recurrents en ampolles de plàstic. Portar una ampolla reutilitzable permet mantenir-se hidratat en qualsevol moment, ja que es pot omplir a fonts d'aigua potable.
I a més té un avantatge, eh? Que les ampolles reutilitzables pots conservar que estigui freda l'aigua.
Sí, és molt important. I arribem al darrer repte. Repte número 5, banquet sostenible. Et pots comprometre a tenir almenys un àpat sense carn a la setmana? Reduir el consum de carn pot tenir un gran impacte al medi ambient.
La producció de carn genera una gran quantitat d'emissions de gasos amb efecte hivernacle. Reduir el consum de carn ajuda a disminuir aquestes emissions. La producció de carn requereix gran quantitats d'aigua i aliments per al bestiar. En reduir el consum de carn, aquests recursos s'estalvien. Incorporar més aliments vegetals a la dieta pot tenir beneficis per la salut, en augmentar la ingesta de fibra i nutrients. Descobreix noves fonts de proteïna vegetal, com ara les llegums, tofu, tepe i fruits secs.
Bueno, ara hem de continuar, hem de tancar...
Un espontàneo.
Hem de tancar la missió...
Sí, ens hem d'acomiadar i hem de dir-vos adéu. Gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda.
Hem de tancar la missió i fins aquí és... Ens acomiadem d'aquí amb aquesta batucada improvisada.
Sí, dels Hare Krishna.
Gràcies, Samantha.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Ivan.
Adéu, gràcies a vosaltres.
Gràcies a la Elena, xarxa, gràcies a Anna Parisi.
Gràcies a l'Israel, que ha estat per aquí i s'ha anat.
I al Carlos. Sí.
A tots els tècnics de so que estan per aquí i al Carlos, evidentment.
També a vosaltres, gràcies.
L'alma d'aquí. I moltes gràcies.
Fins la Bona Mercè.
Mercè.
Fins la Mercè,
vinga,
que ve.
Adéu.
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 Sé que algun dia tornaràs, seràs un test, seràs un banc.
o una nova vida.